Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona. Es va enamorar de Castellà del Vallès a primera vista. Havia fugit del peronisme argentí l'any 1991 i va arribar a Castellà per atzar amb el marit i dos fills encara petits. Més tard, aquí va néixer la seva tercera filla. És una dona apassionada per la natura, la gent i els escacs. Avui coneixem la Sílvia Mònica Sánchez a través d'aquesta conversa de la periodista de Ràdio Castellà, Marina Antúnez.
Quan arribes a Castellà i de quina manera i per què?
Bueno, jo vaig arribar-hi en el 91, en maig del 91, perquè, bueno, en el meu marit, ja en el 90, el va decidir que era millor marxar de l'Argentina per les condicions polítiques que havia, i ell va vindre en el 90 i, bueno, va aconseguir feina. Y porque él era ingeniero de camino, va a conseguir con lo de las obras de las Olimpiadas, había mucha feina para el ingenier. Y bueno, y él, en el 91 va a venir yo con los nanos, tenía dos nanos. Uh-huh. Y sobre todo ha sido yo. O sea, nosotras veían que al peronismo no la iba a arruinar la Argentina. Y mira, el temps nos ha donat la raó.
Uh-huh. Vau venir aquí? Per què vau decidir Castellà?
Perquè a l'empresa que lo va contratar el meu marit, uno de los socios tenía un piso de lloguer aquí.
Vale.
I clar, com que havia molta feina, el meu marit diu, jo no tinc temps de posar-me a veure, a buscar, le van oferir això, va dir, vale.
I cap aquí?
I cap aquí. I després a mi em va agradar molt... En esa època va vindre molts argentí cap aquí i molts company de feina d'ell i estaven per Mataró i deien, per què no veniu cap aquí, així estem tot junts, i perquè tot eren famílies con nano. Però jo, la veritat, ja, a mi m'agradava castellar.
Sí, va ser un amor a primera vista.
Sí, o sigui, saps que, clar, és que jo vaig vindre un castellar de 9.800 persones. I és clar, i bueno, la veritat, vaig estar en un edifici que la gent era molt cordial, molt amable, i bueno, i no sé, jo em sentia bé acá. Jo sóc de allà en l'Argentina, vivia en un barri donde tothom nos coneixia, i és clar, i aquí era un barri. Uh-huh. M'agrada molt castellà.
Tot el poble era un barri.
I no he volgut marxar mai.
I com reprens la vida? Et vas posar a treballar? Et vas quedar amb la cura dels fills?
Sí, no, jo em vaig quedar a la cura dels fills, perquè vam veure amb el meu marit que l'oferta de feina que havia per mi, diguem, no compensava el fet de que jo tingui que deixar los nanos en guarderies, en l'escola, menjar i tot això. O sigui, el que jo iba a rebre era per pagar tot això. Aleshores van decidir que jo em quedava a casa. Mm. I bueno, jo em va quedar...
Els teus fills encara eren molt petits,
sí,
o no?
Sí, van vindre com 4 i 6 anys. I aleshores jo el que vaig fer, diguem, perquè bueno, a mi sempre m'agrada fer alguna cosa, ensenyava matemàtiques en casa. I tenia 5 alumnes. I bueno, jo feia això. Hasta que vaig quedar embarassada de l'Arantxa. I ahir ja ho vaig deixar, perquè, bueno, tres nanos, molta feina.
Clar. I l'Arantxa bueno, ja és castellarenca, no?
Ja va néixer aquí. Néixer en el 93 aquí. Uh-huh. I, bueno, i després, també ja quan van començar a ser més gran, vaig treballar per Cercle de Lectores, també per dir de fer alguna cosa, no? O sigui, això... trencar una mica esta rutina de tot el dia ama de casa, ¿viste?
Uh-huh. Molt bé.
I bueno, perquè bueno, vaig anar-hi a l'Ajuntament i l'assistenta social em va aconsellar, diu, clar, tens un currículum que l'última vegada que vas treballar en el 83.
Mm. Clar, de què treballaves a l'Argentina?
De topògrafo. Jo era topògrafa.
Anda. O sigui, vas estudiar geografia?
No, jo vaig estudiar enginyeria civil.
Ah, uau.
I però jo vaig, allà són 6 anys. Mm. I jo he deixat en quarto. Però con això m'habilitava per ser topògrafa. I bueno, jo vaig deixar per raons de necessitava treballar i vaig entrar en una constructora fent topògrafa.
Carai. I aquí no vas buscar mai feina de topògraf?
Sí, aquí també vaig treballar després, en el 2000... Ja no me'n recordo bé si era el 2001 o 2002 vaig començar a treballar de nuevo com a topògraf. I me vaig tenir que reciclar, perquè, clar, jo havia fet la carrera con Teodolitos i aquí ja estaven les estacions totals. I, bueno, a més que jo vaig aprendre a la universitat a calcular tot a mà i a dibuixar a mà.
Wow.
I a, clar, i acá ja estava l'AutoCAD.
AutoCAD, no?
I és clar, la veritat, he hagut de reciclar-me. Però bueno, tenia l'ajuda del meu marit que me va ajudar, me va ensenyar. I bueno, i a mi que m'agrada, ha vist investigar.
Ets un belluguet, no has parat de fer coses, ja sigui professionalment o també per afició. Sí. De fet, aquí a Castellà, també una altra de les coses que vas fer, no sé a partir de quan, és implicar-te amb les entitats.
Sí, sí, m'encanta. És que, saps què? M'agrada l'espíritu que hi ha en castellà. Jo, per exemple, vivia en la carretera de Sabadell i ahir no engalanaven les caixes. I dic, oh, que bonic, jo vull participar. I vaig anar-hi a la Francesc Lairé i li vaig dir, que puc ajudar? I sí, sí, i vaig engalanar dos caixes con ello. O sea, perquè m'agrada. O sea, m'agrada compartir amb la gent. I bueno, i després també buscant fer coses, vaig ensenyar a les escoles, ajedrez, escacs. En l'Emili Carla i en... Nunca me'n recordo el nom, la del Castellar Residencial.
Ah, no, el Mestre Pla.
Mestre Pla. Ahí vaig ensenyar escacs. I bueno, hasta que després ja vaig entrar a treballar a topografia de nuevo.
Uh-huh. Fem una aturada per parlar dels escacs. Quan vas començar aquesta afició i per què?
Quan vaig casar, perquè el meu marit era jugador d'escac i era un jugador actiu. I, és clar, les partides són llargues. I, és clar, què feien les dones? Estar ahí con caras de prunas agrias esperando que acabe la partida. Y yo deia, yo me aburro. Y digo, a ver, ¿sabes qué jugar? ¿Cómo va això? Y él va dir, yo no te voy a enseñar. Diu, però tinc un amic que dona
classe. No volia una rival a casa o què?
I entonces me vaig anar-hi con un amic d'ell que em va ensenyar a jugar i vaig començar a jugar. Vaig començar a jugar perquè ell participava molt en tornejos los caps de setmana, que eren Grand Prix, es jugava dissabte i diumenge, mañana i tarde. I bueno, jo vaig començar a jugar. I després aquí, quan vam arribar-hi, el primer contacte social, perquè vam buscar d'això de sociabilitzar, va ser als escacs. I ràpid vam anar-hi al club d'escac i hem fet soci. I bueno, jo jugava també, fins que la vaig tenir a l'Aranxa i jugat. Després vaig parar uns anys i quan l'Aranxa va ser més gran vaig tornar a jugar. I bueno... I...
De fet, vas tornar a jugar i vas tornar a ensenyar, no? Perquè aquí a Castellà també ensenyes escacs.
Bueno, sí, ara ensenyo en el Casal d'Avi. M'encanta. Bueno, jo vaig anar-hi a la federació a estudiar per a monitor d'escacs.
Ah, sí?
Sí, tinc carnet de monitor d'escacs. Una vegada va vindre la meva sogra de visita... I entonces jo vaig aprofitar i dic, ah, mira, ara que estàs tu, podré marxar a Barcelona a estudiar això. Perquè era dos cops a la setmana que havia de... Era en Gràcia, que tenia que ir allà a un club, al Club de Gràcia, i ahí donaven les classes.
Clar, i amb tres crius no és fàcil, eh?
Sí.
Bueno, el teu marit ja va morir?
Sí, sí, el meu marit, ell va morir en el 2005.
Mhm. Uh-huh. Tu decideixes igualment seguir a castellà?
Sí, sí. No, a mi m'encanta castellar. Jo el que més aprecio de castellar és el contacte amb la natura. El fet de que jo camino 5 minuts i estic en el bosc. Això m'encanta. M'encanta caminar.
I els teus fills?
Bueno, els meus fills, ells també... tots érem socis del centre excursionista. I ells també anaven conmigo a les excursions i això, con el grup família. Però, clar, després la universitat, tu has vist tot això, i la feina, pues lo han anat deixant. I, bueno, ara ja no són del centre excursionista.
S'han anat repartint, però s'han quedat aquí, al Vallès, com a mínim, no?
Bueno, no, tinc el del mig i vive als Estats Units.
Ah, no ho sabia. Ostres.
Sí, per això tinc el...
Val, viu als Estats Units.
Sí, carai. En Austin.
Bueno...
I bueno, la Mònica i l'Aranxa, sí, elles, bueno, estan en Sabadell.
Sí, sí, sí. Tu segueixes fent de topògrafa fins quan?
Fins al 2011. Bueno, jo, després, nosaltres...
Perquè on feies de topògrafa?
En Intop 99, era una empresa privada.
Val.
Però, bueno, feia... Sobretot he treballat molt per a l'Incasol, perquè feia control d'obra... y expropiaciones, los topográficos para expropiaciones. Bueno, eso era para Cercal. Y bueno, hasta el 2011, porque con la crisis, has visto desde que empieza en el 2007 de la construcción, al 2011 hemos habido de tancar la empresa.
Vale.
Y bueno, yo ya, la verdad, no estaba bien, no necesitaba, y bueno... És que, bueno, a més no havia feina per topògraf. I bueno, ja m'he retirat.
Molt bé. Tot i així, com dèiem, segueixes activa i vas decidir anar a picar la porta del casal, no? I començar, sí, doncs, a col·laborar fent classes d'escacs i d'alguna altra cosa, no?
Sí, després... Jo hi iba com a alumna, a anglès. I després de la pandèmia... La professora que teníamos d'anglès va dir que ella ja no volia donar grups grandes ni donar això a gent que s'inicia. Que ella hi va quedar con la gent que tenia un cert nivell donant classes de conversa. I entonces Montse va dir que és una pena que perdem aquesta classe. Y diu, Silvia, no te animas a portarla, diu, para los que se inician que no saben res de res. Y bueno, le di, vale.
Venga, som-hi, ¿no?
Sí, porque bueno, a més jo havia anat, cierto, 2 anys a l'escola d'adulto, a reciclarme en inglés. Sí.
¿D'aquí castellà?
Sí, perquè sempre, bueno, i més això, ja no me'n recordo si el Enzo ja estava... de novio con esta chica. La esposa del meu fill es norteamericana, pero vivían aquí porque ella es profesora de castellano.
Ah, quina gràcia.
Es traductora. Y bueno, yo no me recuerdo, pero la cosa es que yo me vaig apuntar a la escuela de adulto a hacer inglés. Y vaig fer, en esa época solo había hasta tercer año. Y vaig fer segundo y tercer, porque bueno, ya tenía una base. I me van prendre un examen i em van dir, ah, bueno, ja pots fer tu segon, no cal que comencis de primer.
Molt bé. I ara estàs fent tu classes al Casal Catalunya?
Sí, a los que s'inicien.
Molt bé. I classes d'escacs també,
sí,
no? Què té de particular fer classes amb gent gran?
Bueno, és estrany, no? Bueno... Perquè, clar, ja són adultos i van a la seva. Mira, repito como l'oro en les classes d'escac, no? Vinga, desarrollen les piezas, enroquen. Mai me fan caso. Salen a atacar con todo. Bueno, i coses així, viste, me fa gràcia. I els d'anglès, per exemple, tinc només un alumno que és molt, molt estudioso. El Esteban, que lo, bueno, al Esteban le habría de hacer un reportaje. Es el que da sardana a partir de las 5 de la tarde en el casal. ell estudia molt anglès, però los altres... Diu, saps què, Sílvia? Jo quan arribo a casa deixo los llibres i los agafo el dilluns quan vinc. I bueno, però bueno, lo passen bé. I no, i pregunten molt, pregunten molt.
I és un joc que estimula també la memòria, sí, la concentració,
sí, sí,
no?
Sí, sí, sí. Sobretot, jo estudio, jo tots els dies hago exercicis en Duolingo, de SCAC. Perdón, de... Bueno, también estudio SCAC todos los días. Yo ya tengo en mi calendario una hora de SCAC, una... Bueno, 15 minutos de inglés. Inglés no me agrada tanto estudiar. Porque siempre que tú aprendes algo nuevo, se te fan nuevas conexiones neuronales. Y eso te mantiene la mente jova.
Tarda de 4 a 6, Connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, Castellà, El Prat i Badalona.
Connectats a les xarxes.
I ara arriba el moment en què dediquem els pròxims minuts al més destacat de les xarxes socials els últims dies. Però jo estic intentant esbrinar a veure qui és un personatge que avui tothom en parla. Les xarxes en van plenes i aquest senyor Montoya, qui és?
Bona tarda, primer
bona, tot. Bona tarda, bona tarda, tarda, Joan. Bona tarda. Clar, t'estic veient i
doncs
ja et donava
Montoya,
per saludar.
Aquí, no sé si te'n recordes, però ja vam parlar. La setmana passada parlàvem de l'Isla de les Tentaciones, que és el programa on ell...
Ah, és l'origen.
On ell participa. Ja ha deixat, des del dia 1, va deixar moments doncs, que ja quedaran per la història d'internet. Però bé, aquests últims dies està molt, molt, molt de tendència perquè es va fer viral aquest àudio.
Por favor, Montoya, por favor. Por favor, Montoya!
¡Cabrón!
Montoya, Montoya,
vuelve. Vale, doncs aquest àudio...
On anava el Montoya?
Doncs anava a buscar, anava a la casa de la seva parella, on la seva parella estava residint amb les altres companyes de programa.
Estava fent cosetes dolentes.
Bueno, estava literalment en aquell moment fent l'acte sexual amb un altre noi, doncs sent infidel. I bé, s'ha fet molt viral perquè moltíssimes comptes, sobretot esportives, però bé, des de MotoGP fins a la NBA, passant per la Lliga...
Ha traspassat fronteres.
Totes les fronteres del món, però totes. Ha arribat fins als Estats Units, que això és molt difícil per un programa espanyol. Doncs bé, han aprofitat aquest àudio per posar vídeos de gent corrent, de jugadors de futbol fent jugades a alta velocitat. Bé, no volíem parlar massa de l'Isla de les Tentaciones d'ara cap endavant, però si una cosa es fa tan viral, doncs mira, la mencionem i la ratllem de la llista.
Ja està, passem de puntetes.
A una altra cosa. Sí, perquè avui volia parlar sobretot d'una mica de màrqueting, de dues cosetes, i després parlarem d'una altra, que s'ha fet molt virals aquesta setmana. Comencem per la primera. Nil Ojeda, saps qui és?
No.
Doncs Nil Ojeda és un youtuber, influencer, diguem-li com vulguem, que acumula més de quasi 4 milions de subscriptors, 2 milions de seguidors a Instagram, i és, de fet, és d'Osona, és de prop de Vic, de les Masies de Voltregà, i té només 26 anys. Ell té una empresa, ¿vale? Perquè ens situem, té una empresa, va muntar una empresa a finals del 2023 que es diu Milfshakes.
De què va l'empresa?
Doncs,
què fa?
Doncs mira, així es defineixen. És un concepte artístic basat en l'aleatorietat. Tenen ítems exclusius, esdeveniments, merchandatge, bé, venen roba, comercialitzen amb tasses, aquest tipus d'empresa, però en què el màrqueting i les estratègies i la innovació juga un paper molt important, sobretot del que és a les xarxes socials. Bé, què és el que ha passat? Ens traslladem a l'agost del 2024, quan Nil Ojeda publica aquest vídeo.
No tengo mucho tiempo para contaros esto. He escondido 10 latas como estas por toda España. Estas son las ciudades. Si vives cerca o eres de esa ciudad, te recomiendo darte prisa. Si encuentras la lata de tu ciudad y grabas un TikTok de cómo la has encontrado, te llevarás toda la colección con todas las prendas de cada lata. A partir de hoy, la ropa de Milfshakes se va a vender aquí, en latas. Se acabó gastar plástico. Por otro lado, las latas que no se encuentren no saldrán a la venta sus respectivos productos. Tenéis más información en la web, podéis ver pistas por ahí. Sed rápidos y poco más. Que empiece el juego.
Vaja.
Sí, era una manera d'interactuar molt amb la seva audiència, ho sol fer molt Nil Ojeda i la seva empresa. Bé, en aquest cas, doncs ell és el que diu, amagava 10 llaunes per tot Espanya, a 10 ciutats diferents, i deixava uns flyers, unes pistes en què doncs, els espectadors podien esbrinar en quina part de la seva ciutat estava amagada aquesta llauna. Si aconseguies aquesta llauna, doncs aconseguies roba exclusiva d'aquesta marca. Quin és el problema? Doncs que el flyer que involucrava la ciutat d'Alicante posava que havies de buscar un professional, un socorrista, i fer com que t'ofegaves, vale? I que si trobaves el socorrista que volia, ell et donaria la llauna. Vull dir, era la manera d'aconseguir-ho. Què passa? Doncs que va sortir i va fer molt viral que la fiscalia volia denunciar a Nil Ojeda. Per què? Doncs perquè durant tot el mes d'agost va haver molts casos de fingiments...
D'ofegament.
Clar. I doncs, dins del sector dels socorristes es va liar molt. I ell doncs, va sortir a demanar perdó, també.
Esto llegó a mucha gente y que se creó un reto viral en el que la gente se ahogaba dentro del agua. Esto es culpa de Milkshakes y culpa nuestra, yo como representante de la marca. Como CEO y creador de Milkshakes pido disculpas por no medir nuestras palabras y por no tomar en serio la repercusión que puede tener una campaña nuestra. Así que, sobre todo, voy a decirlo claro, con los que me disculpo si se dio el caso de que se alarmó muchísimo todo el tema de seguridad de socorristas, de verdad, disculpad.
És el que dèiem. Això va passar a l'agost del 2024, ja fa uns mesos.
Aquest agost?
Aquest agost, però tot va quedar en un mem. Vull dir, en una anècdota. Això de que l'ara va anar a denunciar no va arribar res més fins que fa una setmana el mateix Nil Ojeda publicava una altra vegada a les seves xarxes socials aquest vídeo.
Hola, esto de aquí es real. Ya sabéis que me gusta tomarme las cosas con humor, pero el meme se ha hecho realidad y tengo mi primer juicio, ¿vale? ¿Por qué estoy haciendo este vídeo? Pues porque va a ser un juicio abierto. Es en Barcelona, este martes, en el Colegio de Abogacía, a las 5:30 de la tarde. Podéis entrar si tenéis más de 18 años. No sé, estáis invitados a mi primer juicio.
Quina gràcia, ja fem espectacles i tot d'això.
Va, això és el que podies pensar al principi, vull dir...
Ah, no és, no, això no és ben bé.
Ara anem al per què se'l considera un mestre del màrqueting i, de fet, un dels millors creadors de contingut d'Espanya, i no només d'Espanya, sinó del món, perquè té idees bastant boges. Doncs el que diem, ell cita a la seva audiència, als seus seguidors, que són milions, a assistir a aquest, en teoria, judici públic al Col·legi d'Advocats d'aquí a Barcelona. Bé.
Què passa?
Doncs arriba dimarts, que era quan teòricament anava a tenir lloc aquest judici, i de fet va bé, o sigui, va bé un judici.
Era real.
Però anem a veure què va publicar ell mateix el dimarts.
Te digo a ti que llevas toda la película haciendo ruido comiendo.
Entonces decís que esto es un menú que saca una marca de hamburguesas que viene con una caja y...
Vale.
No eren aquests talls.
Era
no?
El segon que hem escoltat.
Sí?
Jo us explico el que...
Digue, sí.
Ell publica un vídeo en què se'l veu a ell i a Alex Puig, que és el fundador de Vicio, d'aquesta marca d'hamburgueses que s'ha fet tan famosa els darrers anys.
Sí.
Vam parlar nosaltres de Deleito aquí. Doncs Vicio, la seva competència màxima, surten tots dos i entren a un judici i s'apaga la càmera i s'obre com un anunci produït i tot, en què se'ls veu a ells dos parlant amb un teòric advocat. Vale? Doncs el que volien anunciar era que feien una col·laboració entre Milkshakes i Vicio. No hi havia cap judici real. Però quina és la clau de tot això? És que han volgut simular, jo t'explico, han tret un producte semblant al que és un Happy Meal. Tothom coneix el
sí.
Happy Meal, aquest menú infantil
sí.
per nens del McDonald's. Doncs volien fingir com que el judici era per plagi a McDonald's. Per què? Perquè el menú que treuen Milkshakes amb Vicio es diu Happy Milf, fent un joc de paraules entre el Happy Meal i el Milkshakes de la seva marca. Bé, doncs això ha creat un super, super, super rebombori i sobretot perquè no és la primera vegada, ja van moltes que Nil Ojeda fa una d'aquestes i es queda amb...
Tan ample.
Tan ample i amb tota l'audiència i aconsegueix el que vol. I a més, Vicio també té una política de...
Bueno,
de màrqueting i de xarxes també molt agressiva i també fan campanyes d'aquestes. Anem a un altre fenomen d'internet, en aquest cas Lola Lolita, que escoltàvem abans un àudio seu. Saps qui és Lola Lolita o també t'he de posar en context?
Sí, també jo conec una Lolita, coneixia una Lola.
Doncs pues no és aquesta, no.
Vinga.
La flamenca no és. Lola Lolita està considerada...
No, flamenca jo, no?
Aquesta és bastant flamenca, t'he de dir, també. Té 22 anys, és d'Alacant i és la reina de TikTok a Espanya. Acumula gairebé 13 milions de seguidors a TikTok i més de 4 milions a Instagram. És tot allà una diva aquí a Espanya. Vale, doncs què és el que ha passat? Doncs el diumenge es publicava aquest vídeo en una compte teòricament anònima.
Te digo a ti que llevas toda la película haciendo ruido comiendo.
Pero esto es un
maña.
Volviendo loca.
No, no se puede comer. Me ha pagado por ver una película, no por estar oyéndote a ti.
No.
Estoy flipando. Hostia, movida, movida.
Això que era en una sala de cinema.
Això és una sala de cinema i es veu una, no, una dona recriminant-li a la Lola Lolita que durant tota la pel·lícula ha estat fent molt soroll menjant Doritos.
Ah. Vale?
Ok. Després, la seva germana, la Sofia Surfers, que també és Instagramer, publica aquest vídeo.
Que també molesta, no?
Bé, és el mateix, és una altra perspectiva de la problemàtica en què la dona gira i tota l'estona xita a la Lolita i l'envia a callar, calla, calla, calla. Bé, doncs això es va fer molt viral perquè una altra vegada la Lolita l'està liant, una altra vegada la Lolita l'està liant. La sorpresa per a tothom és quan dos dies després Doritos publica aquesta campanya.
Nuevos Doritos. Más crujientes, más molestos.
Val. Mira.
Saps el que vull dir? No. És la tendència aquesta de generar una polèmica perquè, no, o sea, perquè es parli d'alguna cosa i aprofitar tot aquest so per, en el moment de la veritat, colar-te la publicitat. Aquí no es veu, però és la Lola Lolita menjant-se els Doritos molt lentament, fent molt soroll. I doncs,
ha fet
mira,
caixa, no?
Bueno, els diners que guanya la Lola Lolita no tenen preu,
eh?
No, però és que et diré més. El Nil Ojeda, aprofitant això de la Lola Lolita...
S'ha apuntat també aquesta...
No, que han fet una col·laboració tots tres. Vicio, Lola Lolita,
clar,
i Nil Ojeda.
Primer menú de milkshakes d'Espanya para la reina d'Espanya de TikTok.
Ay, hostia, niño, qué casualidad. Nos hemos encontrado por la calle a las 11 de la noche.
Me gusta el picante, ¿no?
Me gusta el picante, sí. Ok, vamos a hacer un unboxing.
Haz como si supieras todo lo que hay.
¡Onda! Starter pack. Primero, patatas. Va a ser mi mesa, ¿no?
Sí.
Luego tenemos un batido de leche.
De tres leches.
Ah, oh, wow. Me apetece mazo meterme una leche ahora.
Mazo, mazo, eh? Això és molt madrileny, eh?
Mazo, mazo... Pues mira, pues ella no és madrilenya, s'haurà centralitzat perquè és
d'Alacant.
És d'Alacant, sí, sí. Escolta, ens quedem més a temps. Et volia comentar també i parlar-te una mica de la Juana Dolores.
Ui,
i de...
Juana Dolores.
Que és del Prat, de fet és del Prat, que ens ocupa, és del Prat, ella.
Ostres, la quina llàstima, entrevistar. La podríem haver convidat. Bueno, encara som a temps de convidar-la.
Sí.
Saps que l'altre dia el meu perruquer em va parlar de la... d'aquesta personatge?
D'aquesta Juana Dolores. Doncs, si vols, m'ho reservo per... per propers dies, perquè ha estat molt interessant. Era per parlar una mica de la lluita de classes. Que ella...
Juana Dolores.
Juana Dolores. Uh-huh. És tremenda personatge. Però bé, ens quedem sense temps i això pues, és el Connectats a les Xarxes d'aquesta setmana. Recordeu que, parlant de xarxes, ens podeu seguir a tots, a nosaltres, a Facebook, a Instagram i a X, sota l'arroba Connectats a la Xarxa. I res, de la meva part, que passin un bon cap de setmana i a tu et veig ara en una estoneta.
Sí, senyor. I una salutació a Montoya. A veure què. Adéu-siau.
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
Temps ara per repassar la cartellera cinematogràfica. Com sempre ho fem de la mà de Jordi Guillem i Sergi Estapé. Bona tarda.
Bona tarda, encetem el mes de febrer amb aquesta nova edició de la secció de cinema d'aquí del Connectats, que com cada setmana, o quasi sempre, una vegada falla, però bé, habitualment, compta amb la, com dèiem, amb la col·laboració del periodista diari de Terrassa i cinèfil particular nostre, Jordi Guillem. Què tal?
Aquí estem, de cos present, bon dia.
Doncs, bé, com sempre, fem una mica una anàlisi d'algunes de les pel·lícules. Podem dir que aquesta setmana potser una mica de cal justet, no?
No, no està mal.
No?
No,
ah,
bé,
doncs a mi em dono la sensació que sí.
Bé, bé.
Començarem amb un drama biogràfic d'una gran cantant com va ser Maria Callas, és una pel·lícula feta a Itàlia, i la pel·lícula es diu Maria Callas.
Sí, és una pel·lícula del cineasta xilè Pablo Larraín, que es va proposar fer tres biografies de tres de les dones que ell considera més influents del segle XX. La primera va ser Jackie, sobre Jackie Kennedy, el 2016, sí, interpretada per Natalie Portman. La segona, cinc anys després, el 21, va ser Spencer, la biografia de Lady Di, interpretada per Kristen Stewart, una altra gran actriu. I ara ens arriba Maria Callas, en la seva versió original, Maria. Aquí han tingut por que si no posaven Callas no sabrien de quina, si era Maria Magdalena o què. Sí. I la interpreta Angelina Jolie, una altra gran actriu.
Hi havia una pel·lícula fa molts anys que es deia Viva Maria, igual
sí,
algú es
igual confonia. Sí, igual algú es confon. Està protagonitzada Angelina Jolie, per Angelina Jolie, a part de Pierfrancesco Favino, Alba Rockwatcher, Cott Smith McPhee, l'actor de Star Wars, i Valeria Golino, l'actriu italiana. És la història, no té més.
Sí, Valeria Golino, feia molt
sí,
temps que no
sí,
la sentia.
Era una actriu dels anys 80-90, sí, i ara ja més gran, la recuperem. És la tumultuosa, tràgica història de la cantant d'òpera més important, més famosa del món, Maria Callas, i sobretot se centra en els seus darrers dies a París, als anys 70, on va morir finalment.
Doncs escoltem una miqueta d'aquest Maria Callas.
¿Qué sentía al estar en el escenario?
Una exaltación, una embriaguez total. A veces creía que el escenario mismo ardería.
A veces sucede esto. Me refiero a lo que está sucediendo ahora.
Hay un punto en el que la seguridad en uno mismo se convierte en locura.
Doncs aquest biopic, o aquesta pel·lícula biogràfica de Maria Callas, aquesta cantant, doncs, com deia el Jordi, de les més grans que ha donat al món de la música. Ens anem a Brasil amb un drama relacionat amb l'esport que es diu El desafío de Sofía. Safío o Sofía?
Sí, un drama que, curiosament, el títol original és Levante, és una pel·lícula brasilera. Aquí també li han canviat perquè potser es pensaven que era la història del club de futbol valencià, no? No és el cas. És una pel·lícula de Lila Hala, una cineasta brasilera, protagonitzada per Grace Passo i Yaomi Domenica Díaz. Explica la història d'una jove brasilera de 17 anys, una noia que és la líder d'un equip de voleibol que està a punt de proclamar-se campió de la seva lliga, descobreix de sobte que està embarassada, de forma accidental ho descobreix, i intentarà per tots els mitjans interrompre la gestació, i la pel·lícula ens explica els problemes que té un país com el Brasil, on l'avortament és considerat un delicte, està penalitzat, i la seva decisió doncs la posarà contra l'espasa i la paret, sobretot per part de les mirades de certs sectors ultracatòlics de la societat brasilera, però per sort la seva família, el seu pare, les seves companyes d'equip li donen suport. És una pel·li que es va veure al Festival de Rotterdam, va ser premi del jurat jove, i és això, és un drama sobre la maternitat, també sobre el món de l'esport, una pel·li que pot ser interessant, aquest Desafío de Sofía.
Molt bé, doncs venim cap aquí amb una pel·lícula, una comèdia que està molt ben valorada. Ja he sentit crítiques molt bones, no sé si tu tens alguna mica d'informació. Bodegón con fantasmas.
Sí, és una...
Quan t'he dit fantasmas, t'he mirat a tu, eh?
Sí, Bodegón con fantasmas és una pel·li d'Enrique Buleo. És una comèdia així molt com una estracanada,
negre,
no?
Negre.
Es va passar al Festival de Sitges, es va concursar al Festival de Sitges perquè té un punt paranormal, sobrenatural, també. La protagonitzen actors no massa coneguts, Jordi Aguilar, Eduardo Antuny, Enric Benavent, i explica la història dels habitants d'un poble de la Manxa que viuen rodejats de vinyedos i terres de cereals, en fi, viuen al camp i van passant els dies, allò que no, aquelles pel·lis que posen nerviosa molta gent perquè no passa aparentment res. D'una banda tenim els vius, que lluiten contra els problemes de la vida quotidiana, i els fantasmes, que són els morts, que també tenen un protagonisme en aquesta pel·li. És una pel·lícula d'històries.
Fantasmes són... espirituals, no?
Sí,
fantasmes,
no,
d'aquests que
tots coneixem, no.
Els cornelis de tot.
No, són fantasmes espirituals. I això, hi té un punt, això, de ciència-ficció, també, de fantasmes, i, en fi... Són diversos episodis, és una pel·li episòdica.
No. Doncs fem un tastet d'aquest Bodegón con fantasmes.
Molt bé.
Dicen que hay un fantasma suelto por el pueblo. Uno de esos que se divierten haciendo putas.
Yo no escucho nada. Te doy el consentimiento para que entres dentro de mí.
Aquí hay una manera de que esto no sea el final.
Doncs aquest bodegón com fantasmes, i ara acabarem amb dues pel·lícules franceses. La primera...
Sempre està bé, que vam cinema francès.
Sí, home, ja saps que jo sóc molt gens poc francòfon, però sí que m'agrada el seu cinema. Curiosament, una de les pel·lícules també surt la paraula fantasma, un thriller que es diu La Red Fantasma.
Sí, en la versió original es diu Phantom, Fantasmes, i aquí es diu La Red Fantasma. És una història curiosa, aquesta. Està ambientada a Síria, diguéssim, bueno, a França en realitat, però és la història d'un professor sirià a l'exili que forma part d'un grup secret que es dedica a perseguir els dirigents fugitius del règim. És una pel·li que ens parla de la guerra de Síria directament. Està basada en fets reals, i la seva missió, que porta a terme a França, és anar darrere de la pista d'un antic torturador i intenta, doncs això, revenjar-se, aquesta venjança amb la que estan obsessionats molts sirians per totes les barbaritats que van passar, no? És una pel·li interessant, dirigida per Jonathan Miller, interpretada per Adam Bessa i Taoufet Barhom, actors francesos i sirians, també és una barreja, i això, és també una pel·li d'espionatge, també, en fi, sense ser un thriller, és una pel·li interessant que segur que pot interessar.
Doncs amb aquest thriller de França passem a una altra pel·lícula francesa, però en aquest cas una d'aquestes pel·lícules que són mig drama, mig comèdia, que es diu No hay amor perdido.
Bé, es diu aquí, perquè a França es diu clar. La filla del seu pare.
No s'hi sembla.
Sí, algú ha decidit que era millor que es digués No hay amor perdido. En fi, és una pel·lícula dirigida per Erwan Leduc, interpretada per un actor que a mi m'agrada molt, Nahuel Pérez Vizcayart, un actor que ha fet alguna cosa, Una noche, un día, per exemple, amb Celeste Brunkeli i Mohamed Lurit. És la història d'un pare que s'enamora de la seva parella, té una filla, i un bon dia la seva dona els deixa, els abandona, i ells dos, sense fer cap drama, intenten ser feliços a la seva manera. 16 anys després, quan la seva filla està a punt de marxar a estudiar fora i fer la seva pròpia vida, l'Etienne, que és el personatge protagonista, reconeix a la seva dona en un reportatge de televisió. La veu per la tele i el passat brutalment apareix davant d'ell i de la seva filla, i decideixen fer un viatge que acaba sent caòtic, un viatge familiar per buscar la mare. És un tema bastant recurrent, aquest. Hi ha diverses pel·lis que van d'això, no? Una persona desapareguda que apareix...
Sí. Bueno, en el món del cinema i de les sèries i tot, doncs és recurrent. I també sí. El de les mares o els pares que apareixen de cop.
Exacte.
Això és un clàssic.
Això, cada setmana en tenim algú.
Exacte. Escoltem una mica d'aquest No hay amor perdido, que en veritat es diu, com ho dius?
La filla de son père, la filla de son père. Del seu pare.
¿Qué me ha tocado?
Metz.
¿Metz?
Bellas Artes en Metz. Si pudiera echarle un ojo a mi hija, va a estar solo aquí por primera vez, lejos de mí. Le dejo mi número.
No estás listo, papá. Puedo quedarme un par de años más en casa.
Gira, 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 gira. ¿Cómo te va con mi hija?
No nos hemos acostado juntos, si es lo que le preocupa.
Doncs aquesta comèdia francesa amb la qual acabem el repàs, però... També s'estrena aquest cap de setmana, Fuera de la Ley, una comèdia feta als Estats Units, una pel·lícula d'animació feta a Suïssa, no portem molt cinema suïssa aquí, bueno, no ho porten ells, que es diu Salvajes, un documental fet a Gran Bretanya, tot i que és del 2021, sobre el grup Led Zeppelin, es diu Becoming Led Zeppelin, una pel·lícula d'animació feta a Rússia, que es diu Finic, un monstruo en cada casa, un documental fet aquí a Espanya, que es diu Mucha Mierda, és així?
No? Es diu així?
Sí, sí. I Los Capítulos Perdidos, un drama fet a Venezuela, que tampoc és un cinema que arribi molt. Doncs, arribat a aquest punt, és un
parlem
dels dies més feliços pel Jordi Guillem sí. I Castro, perquè avui podrem parlar, i vinga, anar dient 50 pel·lícules, 300 pel·lícules...
No, hem fet una selecció de les categories principals.
I els pobres oients aquí, ja fem el cap així inflat, que els hi cau. Demà hi ha Goya,
demà dissabte a la 1
Gaudís, Goya i tot amb
i vindran els Oscars,
Oscars no sé si podien dir Oscars
a la 1 de Televisió Espanyola dissabte, a partir de les 22 hores a les 10 de la nit ho veuré,
o si no veuràs el derbi Real Madrid,
sí, veuré la primera part i
tu veuràs el Goya, jo veuré el futbol i si vols ens unem intercanviant,
ens unem parlant. És la 39a edició, aquesta cerimònia es farà, saps que és itinerant des de fa uns anys, al Palau de Congressos de Granada. La presenten Leonor Woodling i Maribel Verdú, dues grans actrius espanyoles.
Grans.
Hi ha dos premis que ja estan concedits, per tant no hi haurà sorpresa. El Goya d'Honor serà per Aitana Sánchez-Gijón.
Sí.
I el Goya Internacional, que aquí, què vols que et diguis, allò de... Bueno, aquí, Richard Gere.
Richard Gere
el porten i li faran fotos, entrevistes i tal, i tot això.
Va, anem a millor pel·lícula.
Va, millor pel·lícula. Farem
postes també? Sí.
Millor pel·lícula, Casa en Flames, de Dani de la Orden, sí. El 47, de Marcel Barrena, La Estrella Azul, de Javier Macipe, La Infiltrada, d'Arancha Echevarría, i Segundo Premio, d'Isaac i la Cuesta i Pol Rodríguez.
Val, començo jo, jo dic que guanyarà el 47, no podem repetir, eh?
No podem repetir. El 47, diu el Sergi, jo dic La Estrella Azul, que és una pel·li que vaig poder veure ahir,
sí, abans m'ho
i
deies.
Que em sembla magnífica, la pel·li de Javier Macipe.
M'has fumut una bona tralla amb aquesta pel·lícula.
Sí, un músic que va argentina, en fi, és un pel·liculon, jo crec que guanyarà.
Val.
M'agradaria. Venga, sí.
Millor direcció.
Perquè penso que està bastant, cinematogràficament, està bastant per sobre de productes correctes només, com Casa en Flames i el 47.
Val, vinga, va.
Sense més.
Molt bé. Va, millor direcció.
Anem per feina. Pedro Almodóvar, per L'Habitació de al lado, Arancha Echevarría, per La Infiltrada, Paula Ortiz, per La Virgen Roja, Aitor Arregui i John Garaño, per Marco, i Isaac i la Cuesta i Pol Rodríguez, per Segundo Premio.
Tu què dius?
No, va, deixo començar, va. Faltaria més.
Doncs jo crec que guanyarà Aitor Arregui.
Aitor Arregui i John Garaño per Marco.
Sí.
Jo penso que guanyarà Paula Ortiz per una pel·li també molt interessant.
La Virgen Roja.
La Virgen Roja.
Molt bé. Sí. Millor actor protagonista. Va, anem al grano.
Alberto San Juan, que anava a dir ni és actor ni és protagonista. No, actor sí que ho és, però protagonista no és, de la Casa, Casa en Flames, però li han nominat. Eduard Fernández per Marco, Alfredo Castro per Pol Bosserán, Urko Olazábal per Soy Nevenka i Vito Sanz per Volveréis.
Jo dic Eduardo Fernández per Marco, tot i que he vist Volveréis,
sí.
I haig de dir que Vito Sanz...
Sí,
jo l'he vist.
Està bé, a mi em va agradar.
És una pel·lícula que està bé. És una tonterieta, sí. És diferent. I
és
jo haig de reconèixer que Vito Sanz, que és un actor molt divertit, que surt a, si no me'n recordo,
surt
mal,
a la sèrie
Vergüenza,
sí, sí, és el
que a mi ens agrada molt, sí. Doncs em va agradar molt.
A mi també em va agradar la pel·li. Celebro que t'agradés.
Qui dius tu, d'actor?
És una pel·li sobre una parella que celebra que se separa. És una cosa.
Sí.
Jo d'actor dic que... No es pot repetir.
No, home.
Home, guanyarà Eduard Fernández, però diré Vito Sanz.
Tu m'has dit que jo diés primer, doncs ara no hi ha a patxugar. Millor actriu protagonista. Va, anem per feina.
Actriu protagonista. Emma Vilarasau per Casa en Flames, Julianne Moore per L'Habitació de al lado, Tilda Swinton per L'Habitació de al lado, Carolina Juste per La Infiltrada i Patricia López Arnaiz per Los Destellos.
Carolina Juste. I no l'he vist,
me l'has pres, també. Jo diré Patricia López Arnaiz per Los Destellos. Millor actor de repartiment, Enric Auqué per Casa en Flames, Salva Reina per El 47, Òscar de la Fuente per La Casa, Luis Tosar per La Infiltrada i Antonio de la Torre per Los Destellos.
Jo tinc debilitat pel senyor Uqué, però, sí. Tot i que crec que igual Salva Reina igual és d'aquests papers que agrada a la gent,
sí.
No m'estranyaria que guanyés. Jo,
doncs,
poso un Uqué.
Tu Uqué, jo Òscar de la Fuente per La Casa. Anava a dir Uqué, també. Però...
Va.
Millor actriu de repartiment, Macarena García per Casa en Flames, Maria Rodríguez Soto per Casa en Flames, Clara Segura pel 47, Nausica Bonin per La Infiltrada i Aixa Villagrán per La Virgen Roja.
Te la prenc. Clara Segura pel 47.
No, mira,
no?
És probable, eh? Jo li he votat el Nausica Bonin per La Infiltrada. Clara Segura és una gran...
Un minut i mig, espavila't.
Vinga, millor actor revelació, Òscar Lasarte per És el enemigo, la pel·lícula de Gila, Cuti Carabanjal per La Estrella Azul, Pepe Lorente per La Estrella Azul i dos actors de Segundo Premio, la pel·li dels planetes, Cristalino i Daniel Ibáñez.
No
està difícil,
dir,
eh?
Va, diré Daniel Ibáñez.
Daniel Ibáñez. Vale, jo dic Cuti Carabajal per La Estrella Azul, que fa aquest paper d'un músic, etc.
Mejor actriz.
Actriu revelació. Zoe Bonafonte pel 47, Mariela Carvajal per La Estrella Azul, Marina Querola per Los Destellos, Laura Weismar per Salve Maria i Lucía Veiga per Soy Nevenka.
No en tinc ni idea, tot i que he vist el 47, i sí. Mira, saps què? M'agrada el títol. Soy Nevenka, per tant, Lucía Veiga. Va.
Vale, jo havia posat Lucía Veiga, però li votarem a la Marina Querola per Los Destellos.
Va.
Anem acabant. Millor direcció, novell.
Va.
Miguel Faust, per Calladita, una pel·li interessant.
Uh-huh.
Pedro Martín Calero, per El Llanto. Javier Macipe, per La Estrella Azul. Sandra Romero, per Por Donde Pasa el Silencio. I Paz Vega, debut a la direcció amb Rita.
Macipe.
Macipe, jo he dit Macipe també. Bueno, va, dic Miguel Faust.
No, no, és tu m'has dit que jo primer.
Sí,
jo
no, però m'has aixafat bastant.
Va, acabem amb millor cançó i acabem.
Cançó
va.
Original, Buffalo Kids, pel·lícula d'animació magnífica, sobretot si teniu nens que la vegin, Movistar Plus. El 47, La guitarra flamenca de Yeray Cortés, La Virgen Roja i Segundo Premio.
Jo voto Segundo Premio, com
bé,
el pots comprendre.
Jo La guitarra flamenca de Yeray Cortés.
Va, doncs aquí acabem.
I aquí acabem.
Sí, acabem aquí. I acabem escoltant precisament aquesta cançó, Segundo Premio.
Molt bé.
És una cançó que jo comprenc que la gent, per la gent, molta gent, sigui difícil, però clar, a mi m'agrada molt Els Planetes. Heu d'apreciar-los, tenen grans cançons.
I veure la pel·li d'Isaac.
Veure la pel·li, que és complicada, jo ho reconec.
No li dones opcions a millor pel·lícula?
No, no li dono, però jo crec que Marco serà la que... Bueno, jo he dit Marco, no? Ah, no, el 47, perdó. El 47.
De fet, la millor pel·lícula, la pel·lícula va estar nominada als Òscar, preseleccionada per Espanya, Segundo Premio.
Doncs escolteu aquest Segundo Premio dels Planetes, que és està opta a ser la millor cançó d'aquests Goya.
I ens veiem la setmana vinent, tot el resultat, i veiem qui ha guanyat aquí a part.
No, res, que ja la gent ja ho sabrà. Vinga.
Bon cinema, que vagi bé.
Ja ho negociarem.
Tarda de 4 a 6, Connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, Castellà, El Prat i Badalona. It's Friday then, it's Saturday, Sunday.
Bé, doncs efectivament, és divendres i abans de marxar, abans d'acomiadar-nos, un repàs a l'agenda dels municipis del Connectats. Ho fem a través de les diferents emissores i comencem per Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda de nou.
Bona tarda, Terrassa. Dissabte, 11:15 de la nit, i a la sala Fred Astaire, concert del grup de versions terrassenc Satisfiers. Diumenge a les 6 de la tarda, en el marc del Premi Ciutat de Terrassa de Teatre, l'obra El Tràmit, a càrrec del grup de Xalles 81. I també diumenge, però a les 7 de la tarda, el cantant terrassenc Litus presentarà el seu treball Pájaros de Desván a la Nova Joscava.
Gràcies, Sergi. Anem a comprovar què destaquen avui en l'agenda de Sabadell. Júlia Ramon, bona tarda.
Nou cap de setmana i noves activitats a fer a Sabadell per a tota la família. La més destacada és la festa del Parc Agrari, que diumenge arriba a la 15a edició i ho celebrarà una tradicional plantada d'oliveres, visites guiades per les vinyes, tastets, demostració de cuines solars, xocolatada i una actuació dels gegants al Raval. Abans, aquest divendres al vespre, nova sessió de monòlegs al carrer de Maria Fortuny amb Andrea Farina, Olga Camacho i Sergio Alfonso. I a la mateixa hora, de manera simultània, concert del compositor japonès Taichi Tsukumo a l'Acadèmia de Belles Arts.
Gràcies, Júlia. Comprovem quines són les propostes que ens arriben des de Badalona. Anna Clara, bona tarda de nou.
Bona tarda de nou, Carme. Doncs avui divendres a les 7 de la tarda l'Ateneu Adrianenc celebra la inauguració del centenari de l'Ateneu a la Biblioteca de Sant Adrià del Besòs. També avui a les 8 del vespre al Teatre Zorrilla hi ha un nou espectacle del Memorial Lee Chang. Pel que fa a la música, aquesta nit a 9:45 a la sala Estraperlo tindrem els BCN Ska Foundation i aquesta mateixa nit, però al Sarau, tindrem a Manuel Fuentes and the Springs Team a 11:45 de la nit. Pel que fa a dissabte, a 11:45 del migdia tindrem tallers a la Biblioteca de Sant Roc i al Centre Cultural Escorxador Nau 3 i de cara a la tarda tenim dues sessions més de màgia a les 6 de la tarda i a les 8 del vespre al Teatre Margarita Xirgo. I ja per últim, de cara a diumenge a la tarda tenim al Teatre Zorrilla Stephen Sondheim, l'espectacle lliga números musicals, imatges d'arxiu, però també enregistraments sonors amb vídeos d'entrevistes de l'autor on ens parla del teatre musical.
Gràcies, Anna. I ara és torn per a les propostes que ens arriben des del Prat. Ivan Conde, bona tarda.
El cap de setmana al Prat està marcat per la música urbana. Dissabte al matí se celebra el festival Flax and Flow a l'Institut d'Escola del Parc. Pel matí es podrà gaudir d'una masterclass d'electro i per la tarda es durà a terme un torneig de batalles de diferents estils com hip-hop o funk. Per cloure el dissabte, la capsa proposa Jetlag, una nit on gairebé una desena d'artistes de l'escena jove, la gran majoria pretencs, com el Salao, Malcolm, Navas, Uyam o Zeindi, trepitjaran l'escenari de la sala de concerts fins a altes hores de la matinada.
Molt bé, gràcies, Ivan. I ara és el torn de les propostes de l'agenda de Castellà. Rocío Gómez, bona tarda.
Bona tarda. Dissabte l'Auditori Municipal acollirà a les 8 l'obra Les mans, escrita per Llàtzer Garcia i dirigida per Sílvia Munt. L'obra és una història d'amor imperfecta que exposa una pregunta difícil. Posaries en joc la teva vida sentimental per poder salvar el teu projecte professional? Doncs això ho tindreu a l'Auditori a les 8 aquest dissabte, i encara una altra proposta més, perquè diumenge a partir de les 9 del matí fins a les 3 de la tarda l'Espai Tolrà de Castellà ha programat la Festa del Motor Clàssics Més 30, que inclou una exposició de vehicles clàssics fins a l'any 1999 que organitza Club Clàssics Badalona.
Gràcies, Rocío, i encara ens queda per repassar l'agenda de Sant Cugat. Què és el més destacat per aquest cap de setmana? Joan Muñoz, bona tarda de nou.
Hola de nou, Carme. Doncs mira, per demà destaquem a les 6 de la tarda, recomanem assistir a la festa del 20è aniversari del Banc del Temps, a la Sala Clavé. És una festa oberta a tothom, que comptarà amb el Pep Callau, cofundador de Pallassos Sense Fronteres, per animar una mica la festa. Per qui vagi, recordeu de portar alguna coseta per picar, les begudes i el pastís el posa al Banc del Temps. I per diumenge, a les 9 de la nit, ja és en viu al Cafè Auditori, amb Ramon Díaz Group, que presenten Conversacions con Chopin, un projecte inspirat en la música del compositor polonès Chopin, considerat un dels més importants de la història de la música i un dels principals representants del romanticisme musical. El preu de l'entrada són 5 euros i la durada, una horeta.
Molt bé. Too much. No, I'm all in my bag, that's clutch. Feeling it, feeling it, feeling it. Every Friday, Saturday, Sunday, endless weekend on a wave, yeah. Bé, doncs arribem al final d'aquest Connectats de divendres. Tanquem la carpeta d'aquesta setmana. I això sí, ens acomiadem, però recordant-vos que la setmana que ve tornarem a celebrar una nova edició del Dia Mundial de la Ràdio. Aquesta vegada ho farem des del Prat de Llobregat, des de la Capsa. Allà us hem preparat un menú que segurament serà molt interessant i anirem desvetllant al llarg de la setmana que ve quins seran els nostres convidats. Però anoteu a la vostra agenda que teniu una cita amb el Connectats dijous de la setmana que ve al Prat de Llobregat. Mentrestant, gaudiu del cap de setmana. Adéu-siau.